l'últim cap de setmana de Sitges i un home que ens acompanya des de ja fa moltes temporades, Xavi Sánchez Pons. Bona nit.
Bona nit, sóc el veterà, no?
Ets el veterà, ets el veterà d'interferències.
Noto la pressió com si fos un veterano del Vietnam.
Doncs una mica així. Si encara no l'havíeu sentit mai, perquè no havíem fet mai aquest horari de que estem fent ara, doncs aquest home, cada setmana que escolteu Interferències, ens portarà música de cintes de caset. Aquelles que escoltàveu potser als anys 80, 90, quan teníem la sort d'anar amb cotxes que tenien allò de la cinta
sí,
de caset.
I feies aquelles recopilacions. Te'n recordes a vegades com
I
els
tant.
Teus...
Quan t'agradava un noi a la classe...
O una noia li feies una cinta de caset amb les teves cançons favorites.
I
no?
Tant.
Pues aquest és l'esperit de la
I
secció.
I a més, la cara A i la cara B, on tenia diferents intencions, diverses intencions. D'això parlarem amb el Xavi Sánchez Pons cada setmana i com que ell és un fan del terror, del Festival de Sitges, etc., doncs teníem ganes de que ens portés aquella cinta de caset que hauríem pogut fer als 80-90 amb aquelles pel·lícules de terror que a part de fer-nos estremir, com diria aquell...
Tenien unes cançons de rock and roll molt bones.
I ens van emocionar.
És el que et volia explicar avui, que realment als 80s, quan es va posar de moda, que les bandes sonores de les pel·lis de terror estiguessin formades per cançons de rock i de pop que van ser composades expressament per les pel·lícules.
M'encanta.
Que ara és un valor que ja no...
Això ja no es fa.
L'última vegada que es va fer i es va fer bé va ser amb la saga Crepúsculo. Com t'has quedat?
Com m'he quedat? Jo sé que tu ets molt fan de la saga Crepúsculo.
Sempre que puc.
Crepuscle.
Crepuscle.
Nosaltres som un grupúscul, però la cosa sí. És que parlem de Crepuscle.
Crepuscle.
Escolta, anem a sentir la primera cançó d'aquesta cinta de caset. Imagineu-vos, Talbot Horizon, anys 80, finals dels 80, 90, per dir alguna cosa, Si sou més de Chrysler, jo no m'enfado. Aquest senyor, Alice Cooper, que podia fer molta por, perquè amb les cares que portava, totes mascarades, amb aquelles pintures negres... Però en el fons jo crec que tenia un esperit molt
dolç. Sí, era com un nen gran entremaliat.
Exacte.
Sí, fan del Gran Guinyol,
Exacte.
D'aquest teatre de terror...
Escolta, per qui no sàpiga qui és Alice Cooper, com li explicaries qui és Alice Cooper?
Alice Cooper és el pare del que es coneix que és el shock rock.
Shock rock.
El rock del
que
shock.
Que tens un shock quan l'escoltes.
No. Perquè és un estil de rock and roll que es caracteritza perquè els concerts surten disfressats de coses de terror, fan com shows de terror, això que et deia del Gran Guinyol, simulen que el decapiten en directe, que tot és un efecte cutre.
Sí, tot és mentida.
Això mateix. I tiren sang al públic i aquestes coses. I Alice Cooper és un dels inventors o el que el va popularitzar, que després va venir Kiss, i encara ho van fer més potent i més divertit això del shock rock. I Alice Cooper sempre ha estat un enamorat dels 80, del terror. I als 80, una de les sagues més conegudes era la de Viernes 13, Divendres 13,
sí,
en català.
Sí, quina por,
Que va ser un hit absolut.
Avui sort que som 12 d'octubre.
Ostres, tu.
O sigui, vull dir que és divendres 12.
Menys mal.
Vull dir que perquè si no ja ens morim,
13,
eh?
Ja que és mala sort, no? Pels nord-americans és com el seu últim estrella.
I tant.
Doncs el van cridar per si volia participar a la banda sonora de Viernes 13, 6. Que és probablement la millor seqüela de tota la saga. Que és una,
I va fer aquesta cançó. Ja,
aquesta cançó que es diu He's Back, The Man Behind the Bass. Ha tornat l'home darrere de la màscara.
Ah.
I tota la lletra va dient, estàs sol al bosc, estàs amb la teva nòvia al cotxe i no saps que vindrà l'assassí, que és Jason Voorhees, aquell assassí emmascarat, que, bueno, no, jo no sé, igual durant les, què té, 10 o 11 pel·lícules, igual haurà matat com 200 o 300 persones.
Que pràctic, no?
Sí. És un tio que podies enviar a zones de guerra problemàtiques. T'arreglaria moltes coses.
Això que acabes de dir és bastant políticament incorrecte.
Sí, bueno, però és de nit, no?
És de nit, és de nit, no ens escolta ningú.
És
de nit.
És una, per mi és un dels hits més grans que s'han fet mai relacionats amb una pel·lícula de terror. I, de fet, és la Alice Cooper més pop.
Escoltem-lo una mica més. Back. He's back. És l'home que hi ha darrere la màscara.
He's back and it's out of control. Està fora de control. Jason Voorhees.
Veus? Escolta, no sé si parles de terror o de política.
Ai, ara no em liis,
No t'embolico. I som-hi. Anem a sentir una altra d'aquestes cançons que es van fer especialment per també una pel·li de terror magnífica. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. M'encanta aquesta cançó, preciosa, People are strange, la gent és estranya, i tant que és estranya, i molt.
I molt també eren els protagonistes d'aquesta pel·lícula.
Quina pel·li era?
Aquí es va estrenar amb el nom de Jóvenes Ocultos, en anglès, de Lost Boys, que probablement és una de les pel·lícules de vampirs més importants i influents de la història del cinema.
Estava pensant, sortia aquell actor de 48 hores, 24,
el Kiefer Sutherland, Jason Patrick, sortia Jamie Gerd, que era una estrella adolescent a l'època, i sortien el mític Bocazas dels Goonies, Corey Feldman i Corey Haim.
Te'ls saps tots?
Eren els que eren els caçadors de vampirs que sortien a la pel·li.
I escolta, com va anar això d'Icon de Bunnyman, que fes una cançó per ells?
Com ja era molt dels 80 fer les bandes sonores especials per les pel·lis de terror, van pensar que una pel·lícula com Jóvenes Ocultos, que era directament pel públic adolescent, havia de tenir una gran banda sonora. I van començar a agafar grups mítics de l'època, com In Excess, el solista Gerard McCann, Roger Daltrey dels Who també va fer una cançó, i ara això que sona és Icon de Bunnyman, que és un dels grups de pop de guitarres i psicodèlic més grans de la història d'Anglaterra dels 80, per fer aquesta versió dels Doors, perquè Icon de Bunnyman eren fans dels Doors. I a part aquesta cançó que parla de la gent és estranya, no?
Va perfecte.
Per una pel·lícula sobre vampirs adolescents, que en aquest to que té com superficial la pel·lícula, realment està parlant de fa una metàfora entre vampirisme i l'addicció a les drogues, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí,
era una mica sexy, per això, la pel·lícula.
Recordo
que tenia una mica de temperatura alta.
Era una metàfora dels perills de l'addicció a les drogues, però tu el que volies ser era un vampir, no volies ser els cazavampiros. No sé si m'explico. O sigui, que era un amic, tenia... No?
Sí, perquè eren guapos, atractius, portaven, a més...
No em veien mal, eren guapíssims. Sí.
Ulleres de sol...
Eren com indios americanos.
Ai, sí, indios americanos.
Que t'ha agradat això
d'indios americanos? Xavi Sánchez, ara mateix ens està trucant tothom, sisplau, perquè deixem de dir...
És que
sóc
xarnego.
No cal, no és veritat, a més.
No
és veritat,
no soc, no.
Ets d'aquí, ets pura...
T'ha agradat People are Strange de Conde Bani?
M'agrada, m'encanta. M'estàs tocant, que se sàpiga, que ho sàpiga Catalunya, que m'estàs tocant la mà.
T'estic tocant la mà, només.
Hi ha algú que em sembla que ha tret les melenes a passejar,
sí,
la melena a passejar.
Això és headbanging, també, movent
Escolta,
el cap així.
Escolta, quin grup era això?
Això és Dokken. Un grup mític de heavy metal de Califòrnia, que als 80... És,
de finals dels 80, m'imagino, no?
No, van començar a finals dels 70. Es van fer coneguts a principis de la dècada i aquí van reviure gràcies a... perquè van signar la cançó principal de Pesadilla en Elm Street 3.
Elm Street 3.
Que és la... que això no es recorda, però va ser la pel·lícula que va convertir a Freddy Krueger en una icona pop, perquè la primera pel·lícula va anar molt bé, però només la coneixien els fans del terror, va ser un hit, però només era com per gent especialitzada. La segona ho van fer tan malament que gairebé mata la saga. I la tercera
Van reviscular.
Van tornar a fer una pel·lícula de terror adolescent que està considerada com una adaptació apòcrifa de X-Men, perquè són 5 o 6 nois i noies que quan somien i lluiten contra Freddy Krueger tenen poders, com si fossin superherois. I saps quina era
no podia veure cap.
Però saps quina era una de les actrius que va debutar, que va ser el seu primer paper al cinema? Patricia Arquette.
Què m'estàs dient?
Ara una de les meves actrius.
Home, i tant.
Sí.
Pues reivindicada després per moltíssims.
Rosan. Pues Dokken van fer aquesta cançó que es diu Dream Warriors, que jo crec que va fer que la pel·lícula encara fos millor, saps?
A veure, sentim-la. Aquí jo crec que ha de ser un moment en què la laca emergeixi de tu.
Home, eren aquests que tenien el cabell arrissat.
Home, però molt.
Allò que hem parlat ja abans, aquest programa, de com els cuidaven el cabell als heavy metal.
I aquell tintat de rosa, no sé com dir-ho, de rosa passada per...
Hi ha productes, que brillava, no? El
sí,
cabell.
No sé què passava, però era una època on el gloss i la brillantina eren la vida
torna,
habitual.
Que torna, no?, el gloss i la brillantina.
No sé què dir-te.
Jo sí, a mi m'agrada.
Sí? Tu t'agrada? Sí. Les malles?
Marvolen, tot això.
Sí. Ah, això sí que m'agrada.
El glam.
No se'n parli més.
Vinga.
Aquests també portaven el cabell llarg, però no sé si gastaven molt en shampoo. Estem parlant de Ramones.
Eren friquis, però per bé.
Exacte. I els Ramones...
Eren els estranys, els raros de la classe que van acabar triomfant. No?
Exacte. Escolta, els Ramones, a on els van fer servir?
Doncs això és curiós, perquè els Ramones van aparèixer per primera vegada una banda sonora de terror fent una cançó original, o sigui, escrita expressament per la pel·lícula, a Pet Cementari, Cementiri d'Animals.
Cementiri d'Animals?
Que és aquesta novel·la de Stephen King, que ell mateix va adaptar al cinema perquè va signar el guió, i com Stephen King...
M'encanta, perquè l'esperit de Stephen King avui està en tot el
Stephen
programa,
King
eh?
Està més, des de que es va estrenar ahir aquesta nova versió, ha reviscolat.
Ha reviscolat. Sí. T'ha agradat aquesta paraula,
eh? Sí, m'ha agradat. Doncs, escolta, King és un gran fan del rock and roll clàssic, però un dels seus grups favorits, si no el que més, són els Ramones. Uh-huh. I ell va trucar personalment a Joey Ramone per dir-li, vols fer la cançó original de Cementerio de Animales? I clar.
I l'altre va dir, amb els ulls tancats.
El millor de tot és que el que podia ser un encàrrec així, que et podia sortir d'aquella manera, el que va acabar sent és una de les millors cançons per mi dels Ramones.
Uau.
Que
és meravellosa.
Vull dir, no vull ser enterrat al Cementerio de Animales perquè no vull tornar a viure una altra vegada, perquè l'argument de Cementerio de Animales és que és un cementiri d'animals misteriós, que tu quan enterres allà algú, un animal o una persona...
Torna a viure.
Uau. Però és un zombi dolent. Saps?
Fa molta por aquesta pel·li. És que crec que aquesta m'agradaria,
sí,
potser.
Sí, però
no
és tan bona pel·lícula com la gent recorda. Jo prefereixo la 2, que és com el mateix, però en plan grunge. Ah. Dels 90. Surt Edward Furlong. Te'n recordes d'Edward Furlong? El protagonista de Terminator 2, el nen, que ara està fatal, el pobre.
Sí, és veritat.
I ara estan fent, com o no, una nova adaptació de...
La 3.
De Cementiri d'Animals. No, nova.
Sort que és ràdio, això. Ja és la segona vegada que em toques la mà.
Sí? No, però ara el braç.
Ara el braç. Ui, la cosa s'està complicant. Potser és que... Volem acabar ja, però volem sentir un dels meus grups preferits. Ja sé que no és molt professional, això.
Ens posem obscurs.
Penseu recursats en la vostra adolescència. I ara sentirem The Cure. de Robert Smith, meravellosa, i això va ser una història d'amor, perquè al Robert li agradava molt,
el Cuervo
de Crow, i li va dir, t'ho dedicaré.
Sí, que és una adaptació d'un dels còmics que tu i jo som superfans, sí? de James O'Barr, que també sí. diu El Cuervo, que era un còmic molt, molt intens, no?, i obscur, sobre una venjança sobrenatural, que darrere havia una història personal.
Com sempre passa en aquestes històries, com Neil Gaiman, quan fa Sandman i aquestes coses, no?
Una cosa, sí, una desgràcia personal. I realment, aquest còmic ja sortia una cançó de The Cure, que és The Hanging Garden, sortia citada. De fet, sortia tota la cançó sencera. I James O'Barr va trucar a Robert Smith per dir-li, puc utilitzar aquesta cançó per l'adaptació cinematogràfica del meu còmic? I Robert Smith era tan fan del còmic que li va dir, no, jo et faré una cançó nova, especial per la pel·lícula. I va ser aquesta Burn, que és com crema, no?
Cremat, crema.
Que sona, crec que és quan Brandon Lee, el pobre Brandon Lee, que va morir durant el rodatge, una història molt estranya.
Una història tètrica,
torna
també.
Torna a casa seva, on han matat la seva dona, i reviu una mica tota aquesta història. I és una cançó esplèndida, cobria la banda sonora de la pel·lícula, que també estava composada per només cançons originals, de grups mítics de l'època, tipus Nine Inch Nails, Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine,
Pantera... Sí, jo la tinc,
Pantera,
aquesta...
Que ara mateix penses en una banda sonora amb tots aquests noms?
Aquesta cinta la tinc. Mira què et dic.
La vas cremar.
Escolteu, Xavi Sánchez Pons, cada setmana, quan hi hagi interferències, ens vindrà a posar música. El pròxim dia és 1 de novembre. Músiques de cintes de caset.
Puc continuar tocant?
No em toquis
Montse,
més, ja.
Montse,
no em toquis
tocar
més.
O no? Tocar?
Posem música, sisplau.